Radio Astel.
Un minut i arribem a un quart de deu del matí. Us ho estem explicant aquests dies a Ràdio Estel. Junts i el PSOE han tingut aquest cap de setmana la primera trobada per avaluar que es compleix l'acord que els dos partits van signar per fer president a Pedro Sánchez. Les reunions es fan amb la presència d'un verificador internacional que, tal com va demanar Junts, ha de supervisar i donar compliment dels acords. Avui ens preguntem, però, si és útil aquesta figura i el paper que hi juga en conflictes com aquest. I per respondre-ho, ens acompanya l'advocat i mediador internacional en resolució de conflictes, Jordi Palou Loverdos. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana a Ràdio Estel.
Bon dia.
Senyor Palou Loverdos, deixi'm preguntar-li primer de tot per què és important la figura d'un verificador internacional en aquest tipus de conflicte.
La presència d'un tercer imparcial i neutral sempre modifica la comunicació, tant la forma de comunicació com també els continguts. No tant pel resultat, sinó per tot el procés d'intercanvi de continguts entre les parts. Això que està comprovat a nivell científic també està demostrat a nivell de ciències socials que aquesta modificació de la comunicació permet comprendre millor les visions de l'altre i alhora generar possibilitats creatives que no havien estat inicialment el millor plantejades.
Li preguntava, senyor Palou Loverdos, perquè sí que és veritat que normalment hem vist mediadors d'aquest tipus en conflictes on hi havia violència pel mig, però no tant en conflictes polítics, no?
Doncs és bastant habitual que existeixi dintre del conflicte polític. Al final estem parlant de, quan parlem de polis, estem parlant de tot el que ens afecta en els ciutadans i en última instància això té molts nivells. Hem de pensar que, d'acord amb els estudis internacionals, hi ha diferents tipus de violència. Hi ha la violència física i directa, que la seva expressió màxima, evidentment, serien les guerres i qualsevol altra manifestació, diguem, de violència explícita, però també hi ha la violència cultural i estructural, que són molt importants i que tenen a veure amb les injustícies i amb les discriminacions que es produeixen a nivell individual i col·lectiu. I, per tant, el poder abordar això amb una persona que hi entén, que té experiència i que, d'alguna manera, el que fa és acompanyar a les parts perquè dialoguin a partir d'aquí, les assisteixi en les seves negociacions i en les seves propostes polítiques i, en última instància, doncs, serveixi per sortir de bloquejos que poden venir no només d'anys recents, sinó algunes vegades tenen a veure amb ressentiments històrics molt llunyans.
De fet, sigui com sigui, el mateix president del govern, Pedro Sánchez, parlava que el mediador serà diferent amb les negociacions de Junts i en les que mantingui amb Esquerra Republicana. Com s'explica que un mateix conflicte el mediador sigui diferent?
Doncs bé, és el que han decidit de moment les parts. Estem segurament en uns moments molt inicials. També va manifestar que seria desitjable que aquestes dues taules de diàlegs de partits acabessin confluint i acabessin unificant-se. Uh-huh. I, de fet, jo aniria més enllà. Seria bo que aquestes taules de partits que presentessin acords o propostes d'acord polític fossin elevades a la taula institucional, a la taula que està establerta entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya, tal com està previst en l'acord subscrit entre els dos governs per la taula de diàleg, que tot i està molt inactiva des de que es va constituir, però sí que va preveure la constitució de grups de treball que poguessin elevar propostes d'acord polític en el president del govern espanyol i vicepresidenta del govern espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya i la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya perquè, en el seu cas, ratifiquessin, confirmessin o no, no validessin, diguem, les propostes d'acords que poguessin fer aquestes comissions de treball. Jo crec que es podria concebre perfectament que aquestes taules de partits, d'alguna manera, serien com aquestes comissions de treball perquè, en última instància, a nivell institucional se li donés tot el valor en els avenços que es produeixen en les negociacions.
Dit d'una altra manera, podríem acabar veient dues taules de negociació diferent, una per part del PSOE amb Junts, d'altra per part del PSOE amb Esquerra Republicana, amb dos mediadors diferents, però que aquests dos mediadors compartissin formes de treballar? O això seria una cosa molt estranya?
Doncs podria ser, podria ser això, podria ser que acabessin aquests dos mediadors treballant conjuntament en equip. Hem de pensar que s'ha parlat de la figura del verificador, s'ha filtrat, diguem, el nom d'una persona visible, però normalment amb aquest tipus de conflictes polítics es treballa en equip. Mm-hmm. I amb equip verificador li donem el nom que li vulguem donar, però normalment es treballa en equip. No seria estrany que algun membre de l'equip, diguem, verificador, coincideixi en les dues taules, uh-huh. I tampoc seria estrany que alguns membres d'aquest equip, o fins i tot confluint d'alguna forma, aquests verificadors o mediadors acabessin intervenint en la taula institucional entre governs.
Ara em deia, li donem el nom que vulguem, però clar, s'ha parlat de verificador, de relator i de mediador. És la mateixa figura?
No és la mateixa figura, però el nom jo crec que és, en aquest cas és secundari. El que és més important és el rol i les tasques que han acordat entre les parts i el tercer imparcial i neutral que intervé perquè pugui actuar. I que en aquest cas pot haver-hi més o menys intensitat, més proactivitat o menys proactivitat per part d'aquest tercer. De moment el que sabem és que el que està previst, almenys en les fases inicials, és més aviat una acció més aviat d'acompanyament no proactiu i, per tant, de ajudar a conformar, diguem, la comunicació, fins i tot pot ajudar a redactar les propostes d'acord que han arribat les parts de forma oral, escriure-les i sotmetre-les a l'aprovació de les parts. I res no treu, com ha passat, almenys jo he tingut experiència en aquest sentit, com a facilitador principal del diàleg intraruandès entre l'any 2004 i l'any 2011. Les meves tasques van ser a l'inici de facilitador del diàleg i vaig acabar fent tasques de mediació entre les parts. Per tant, no és estrany que, a mesura que es va avançant en el procés, es vagi completant allò que s'espera de la intervenció del tercer imparcial.
Mm-hmm. Com sap, ja han sonat uns quants noms que s'han posat sobre la taula. Entre ells és evident el de Francisco Galindo Vélez. De seguida li pregunto per aquest nom. Però per què és important que el mediador sigui, en aquests casos, una figura internacional?
Perquè en aquest cas, en tots els casos, la intervenció és important que sigui imparcial i neutral, sobretot imparcial. I seria molt difícil que en un conflicte en el que en aquest cas s'intervé entre Catalunya i Espanya fos, diguem, aquest mediador, aquest verificador principal fos nacional espanyol o català. Mm-hmm. Per què? Perquè lògicament doncs, tindria unes inclinacions en un sentit o en un altre, i és normal, formem part del conflicte, el qual no treu que puguin haver-hi figures dintre de l'equip que es coneixen tècnicament com a facilitadors de part, és a dir, persones amb coneixements i amb experiència en resolució pacífica de conflictes que poden aportar elements de pont amb l'altra part, però que poden ser, en aquest cas, espanyoles o catalanes, i que, d'alguna manera, ajuden a l'equip mediador, i en aquest cas